Bona tarda, ens trobem amb un escenari diferent, l'escenari de començar i l'escenari d'acabar. I avui acabem un curs que realment ha estat molt intens, molt potent. Hem sentit moltes coses, bones, dolentes, inquietants, etc. Però d'això es tracta. Avui vull començar, primer de tot, saludar a les autoritats, als companys i amics de l'aula. Moltes gràcies per ser aquí. I primer de tot, agrair la resposta a la nostra crida per les aportacions al Banc d'Aliments i a Càritas per la seva bona disposició per atendre-la. Dit això, que tots heu vist el bon piló que hi havia a l'entrada del teatre. Arribats a la darrera sessió del nostre curs, parlarem, és un dir, perquè en realitat escoltarem i veurem teatre. En realitat farem una immersió, ben acomboiats això sí, pels entusiastes components de Fènix Teatre en un entorn del passat del qual en som descendents i en certa manera hereus. Perquè gairebé segur que tots tenim algun record d'uns avis o besavis que ens havien parlat dels seus temps, dels seus ambients, com es diu ara, de la seva joventut en el context del darrer terç del segle XIX. Josep Maria Arnau n'és un fidel cronista d'aquests contextos. Va ser capaç de reproduir tipologies de personatges prototípics, de fer-los parlar i actuar amb tota propietat. Els va saber extreure dels seus petits mons per convertir-los en prototips d'una època, d'un territori singular, nostrat, entranyable. Són uns personatges a la vegada propers per la seva ingenuïtat i la seva senzillesa, però també llunyans en uns temps en què les circumstàncies polítiques, socials i econòmiques obligaven a trobar mecanismes de defensa, com ara l'humor, i que el més que notable escriptor arenyenc Josep Maria Arnau va saber transmetre hàbilment als espectadors del seu teatre. Escoltem, doncs, aquests personatges vinguts d'un altre temps, amb unes expressions que ens evocaran, potser, imatges fugaces d'avantpassats, de siluetes arenyenques fugisseres que ens han precedit i que ens hem estimat. Voldria acabar agraint, en nom de l'aula, el gran esforç saturat d'entusiasme que tant Jordi Pons Ribot com tots els seus companys de Fènix Teatre han dut a terme per tal que aquesta darrera lliçó del curs, perquè es tracta d'això, una lliçó de curs, dedicada al teatre, sigui en realitat una lliçó plena de vida en tots els sentits. Moltes gràcies a tots.
A través d'una sèrie d'aranyencs més o menys il·lustres, em vaig proposar escriure ja fa temps la història, millor dit, una part de la història de la vila que em va veure néixer. I dic una part perquè la història d'Arenys, tot i ser com ho és, una vila jove, requereix més espai, més estudi, més documentació. Permeteu-me, però, que em presenti. Em dic Josep Palomer i Alsina, conegut pels aranyencs per mossèn Palomer. Molts de vosaltres em recordareu anant riera amunt, riera avall, amb la meva sotana trotinada, embolicat a ple hivern amb la bufanda fins al nas i la boina calada, el vell breviari a la mà i l'etern cigarret a la boca cap a la parròquia, al despatx rectoral, al convent de les monges clarisses. O també, en pas decidit, cap a alguna d'aquelles animades i interessants tertúlies d'aleshores. Vaig néixer a Arenys de Mar aquell llunyà 1886, ni més ni menys que al final del segle XIX. Vaig fer els estudis eclesiàstics del Seminari de Barcelona i vaig ser ordenat sacerdot el 1908. D'antuvi vaig residir a Girona com a familiar o secretari del bisbe doctor Francesc de Pol i Baralt, també aranyenc. Al llarg de la meva vida vaig publicar una dotzena de llibres, prop d'un miler d'articles periodístics i tal nombre de conferències que, possiblement, es podrien comptar centenars o milers. Però no és de mi que he vingut a parlar-vos. Ja fa una colla d'anys vaig escriure un recull de petits articles anomenat Siluetes d'Aranyencs o la història d'Arenys a través de biografies. Eren perfils de la vida, no tots, d'aranyencs il·lustres. Alguns feren destacar el nom del poble nadiu i fins i tot l'universalitzaren. D'altres feren obra exclusivament de caire més local. He volgut ensenyar qui foren i com foren els protagonistes de tantes i variades històries dels nostres convilatants. Però de tots ells, en voldria destacar tan sols un, en Josep Maria Arnau i Pasqual, ni més ni menys que un dels fundadors del Teatre Català Modern. I és per aquest motiu que se m'ha invitat a parlar-vos avui i aquí d'aquest il·lustre aranyenc. Havia nascut en una casa de la Riera el 7 de setembre de 1831. El seu pare, don Jaume Arnau, fou un aranyenc destacat i va regir amb encert els destins de la població unes quantes anyades. Ell, en Josep Maria, va fer els primers estudis a les aules d'aquell mossèn Fidel Carol, pedagog aranyenc de grata recordació, i els estudis superiors els va fer a la Universitat de Barcelona, de la qual en va sortir un advocat, i un bon advocat. Però no era l'advocacia el que havia de fer cèlebre Josep Maria Arnau. La seva vocació era, francament, la literatura, la poesia, el teatre. Essent encara estudiant, l'any 1855, ja va publicar la seva primera obra dramàtica i en revistes i periòdics havia donat a la llum poesies valuoses. Tot plegat, ho digué Àngel Guimerà, ja feia endevinar un poeta i un dramaturg més que no pas un home de lleis. Josep Maria Arnau va començar la seva carrera literària escrivint poesies i comèdies en castellà. En fundar-se, però, al Teatre Català, ja no va escriure més en castellà. Les seves primeres produccions foren Les ametlles d'Arenys i Els banys de Caldetes. Això sí, eren comèdies bilingües. Aleshores planava sobre el nostre idioma la mà fèrria de l'arbitrarietat governamental. La llengua catalana no podia manifestar-se en plenitud. Estaven prohibits els textos únicament en català. Això portà els autors catalans a incloure en les seves obres un personatge sovint grotesc i ridícul, el qual el feien parlar en castellà. Escoltem un fragment d'una d'aquestes primeres comèdies, Els banys de Caldetes. L'acció passa en un jardí romàntic d'un hostal de la vila veïna on era costum, ja aleshores, d'anar a prendre els banys. L'obra comença amb un petit monòleg d'en Quimet, un mosso de l'hostal que ja es queixa en aquell temps dels canvis ocorreguts, sobretot, per l'arribada del tren. Seguit d'unes escenes, un el senyor Pau, un americano ric, d'una certa edat i retirat a Catalunya, declara el seu amor a una altra hostessa, una madrilenya vídua molt més jove i enamorada de don Julio, un altre client de l'hostal.
Jesús, Maria i Josep, quin trafa, quins alarits. Déu mos guard que això durés. Jo estaria ben guarnit. L'un porta el paper d'escriure, l'altre cridi'm de matí, l'altre porti'm el diari i l'altre vingui'm a fer el llit. I un home no es pot fer trossos i a tothom té que servir. Vamos, en aquesta fonda no es pot descansar a l'estiu. Uns venen a prendre els banys, altres a provar el carril, uns a celebrar un tiberi, altres a rebre un amic, i segueix la gran parròquia dels coixos i dels tullits, i els que pateixen poagre i altres mals que no puc dir. Ditxosos banys de Caldetes, quants misteris encobriu! Molts venen a curar amb aigua les relíquies d'un bon vi, i altres amb capa de bany burlen pares i marits. I el menjar és un escàndol. De fruita poc en veiem. Les perdius ja és cosa rara. El peix als ulls de la cara i de viram no hi toquem. Tot és cosa rebregada. No es troba ous ni pernils. Vamos, això dels carrils és com una pedregada. Abans venia gent per menjar fresc i millor. Ara es queixen amb raó, tot més car i més dolent. Home, si aquest Barcelona és una boca de drac, s'engoleix com dintre un sac tota la vianda bona. Hola, ja surt la viudeta. També és un galambucí. Buenos días, doña Paja. Bona pell.
Adiós, Joaquín.
¿Cómo ha pasado la noche?
¿Y la muchacha?
Ha sortit.
¿Y han llegado nuevos huéspedes?
Si no ha passat el carril, que espera algú?
Malicioso.
Com si res haguéssim dit. Que no té bones notícies.
Vaya un empeño. ¿De quién?
Del malitar, de don Julio.
Dejemos esto, Joaquín.
Ja es comença a enfadar, ja ho conec.
Pues no es así, te engañas.
Què vols que siga, sempre ficada aquí dins? Per què no surt a passeig?
Me encuentro tan bien aquí.
Encara no he vist el poble. Què podrà contar a Madrid?
Lo doy por visto.
No es pensi que és un poble molt bonic, fresc com un pomet de flors.
¿Quién se acerca?
El seu veí, l'americano, Don Pau, l'ha fletxat de mig a mig.
Déjate ya de sandeces.
Doncs moixoni i cap a dins.
Hola, Quim.
Que és matiner.
Oh, em volia afaitar.
Vaig corrents. Miris quin brillo. Foc al bulto i endavant.
Vecina, muy buenos días. ¿Com ho sigue usted?
Tal cual. Hoy me siento muy bien.
Oh, serà el dia, la humedad. Ay, si le incomoda el cigarro.
Oh, puede usted continuar.
Nosotros, los fumadores...
Tienen carta blanca y tal.
Ay, por vida del otro mundo, lo que llegué a fumar. Cuando yo estaba en La Habana y en Cárdenas, Botubá, no me bastaban 2.000 pesos al año.
Pues ya es gastar. Tome usted asiento.
Mil
Qué
gracias.
Qué posma.
Qué guapa está. Aquí no se fuma tanto. Oh, oh, tú sé usted. Barbaridad. Oh, ¿por qué no me lo decía?
Déjelo usted.
No, ya está.
Yo siento...
Ah, no ha de sentirlo. Yo por usted soy capaz.
Mil gracias.
Sin cumplimientos.
Yo lo creo. ¡Qué pelgar!
Vaya una dona bonica.
¿En qué piensa usted?
Yo... que... pensaba... estaba pensando... Ya no sé cómo comenzar.
¿Le veo a usted distraído?
Ah... Ya no puedo aguantar más. Doña Paja, dos palabras.
Diga usted, ¿acabará?
Yo soy hijo de más nuevo y tengo de capital unos 50.000 pesos. Mica menos, mica más. Honrado como el primero.
Nunca lo llegué a dudar.
Gracias, favor que usted me hace.
¿Y a qué viene?
Lo sabrá. Como usted ve, Doña Paja... Tengo yo mediana edad y sin ser un hombre hermoso no creo llegue a espantar.
Dios mío, ¿será posible? Siga usted.
Pues allá va. Desde que la vi la fonda, señora, hablo muy formal. Me ha trastornado el salderio y el cuerpo me hace trip-trap. ¿Quién al ver estos ojitos y esta frente de cural y esa mano de topacio y ese cuerpo y lo demás?
Don Pablo.
No me propaso. Hago aquí punto y final. Usted es vidua, independiente. Yo soy un hombre cabal y le ofrezco con esta mano nombre, oro y libertad. Decídase usted llamarse señora de Pablo Gras.
Permita usted que me admire, pues que no acierto a explicar esa salida, don Pablo.
¿Le ha causado novedad? Pues que no había observado.
Nunca pude imaginar bien usted un buen amigo, un amigo y nada más.
Ah. Acuéstese usted, señora.
¿Y por qué me de acostar?
Ay, quiero decir que se acerque, como yo soy catalán.
Pues mucho lo disimula. En fin, voy a contestar. Siempre le he juzgado a usted, y hablo con sinceridad, persona de todas prendas, y le creo muy capaz de la que llame su esposa hacer la felicidad.
Adiós, ya me tira ruda.
Yo tengo mis desengaños.
No diga usted con claridad que ya he pasado de moda.
Don Pablo, no diga tal. Tengo a más otra razón que a usted le convencerá. Con mi difunto marido no reino siempre la paz y no puedo decidirme otra vez.
Otra y no más. Yo le prometo, señora, regalarle sin cesar y llevarle a los teatros y a París y a l'Empordán y a la exposición de Londres y a los coches de la Central. Comprarle por cada día vestidos de Nova Orleans y arracadas y sombreros y flajos y mariñacs. Será usted dueña del gasto, usted mandará. Y tendrá por lo que guste hombre, bolsa y libertad.
Tan bellos ofrecimientos le honran a usted, señor Gras. Yo le aprecio en el alma, mas no lo puedo aceptar. No soy mujer que me deje llevar de la vanidad. Tengo mi renta y me basta.
Ay, yo no la quise agraviar.
Ni yo tampoco he creído en usted. Dejemos ya esta cuestión. Como siempre, cuente usted con mi amistad. Y si un día me decido...
¿Seré yo?
Allá se verá. Voy con permiso de usted.
Doña Paja, por piedad. Ay, suda cap a peus. Ja tinc dat el primer pas. I no m'ha fet mala sonada. Endavant, ella caurà.
I les comèdies en el camp i en la ciutat, un pollastre xalat, a l'altre món i, sobretot, la pubilla del Vallès. D'aquesta, la de més relleu, en va dir el Comercio de Barcelona, diari ben reputat en aquell temps per les seves crítiques teatrals. Sortírem del Teatre de l'Odeon altament complaguts. S'estrenà una preciosíssima comèdia en dos actes de Josep Maria Arnau, titulada La pubilla del Vallès. Aquesta obra, ho podem dir tot seguit, el col·loca entre els millors autors dramàtics. Escoltem unes escenes d'aquesta comèdia on l'Arnau ens descriu magistralment el diàleg que mantenen el senyor Pau, que gaudeix de l'estanc del poble gràcies a la seva participació contra l'ocupació francesa, amb el senyor Flores, un militar cessant pels canvis de govern, sobre els actes que se celebraran per la festa major d'aquest idíl·lic poble del Vallès. Acaba l'escena amb una exhibició, podríem dir que força pintoresca, dels coneixements que té el senyor Pau de la llengua francesa.
Ben arribat, senyor Flores.
Oh, querido senyor Pau.
Com li va?
Molt bé, i vostè?
Ja ho veu, per ara trempat.
Eso es bueno. I la Roseta?
Ha sortit, no tardarà.
Vostè sempre el mateix, home.
Pues els mateixos pecats, quasi l'enyorava. Com que no falta mai a la diada d'avui?
Pues no faltaria más, yo no dejo los amics.
Hombre, gràcies. Siguem francs, també en uns dies així treu el ventre de mal any.
I vostè creu...
Què has de creure? Si són bromes...
Sempre gat.
Home, si per Sant Martí aquí a casa ja se sap que tothom té entrada llibre. Més vostè, que és amic d'anys, aquí tothom s'hi arreplega.
Justo.
Pitjor que l'hostal. Els músics, la parentela, els amics, els convidats i els amics dels coneguts i els coneguts dels companys. I a l'últim, crec que tindrem fins als nanos i els gegants. Si hi ha hasta els Mossos de l'Esquadra...
Comprendo, sí, verdad.
Me n'alegro, senyor Flores. El de més, des que hem quedat sols amb la noia, això és trist. Després que va morir el gran, jo vaig plegar la botiga per sortir de maldecats. No em falta lo necessari. I com que estem sols tot l'any, quan ve la festa major tinc aquesta vanitat de tenir la casa plena de forasters xics i grans. La noia prou s'hi amoïna, més com que té aquell talentàs. La seva disposició per tot arriba.
Està clar.
Ja veurà quina tropeia. Oh, i aquest any que ve gras! Han pintat la gegantesa i tenen dos embalats. I la Cobla dels Boixins, dos colles de comedians que fan força pels carrers, Passada i dos o tres balls. Professor amb quatre músiques i hasta focs artificials. Sortiran els cavallets i la patera i el drac. No faltaran moixigangues forasters, no en faltaran. I a casa meva, com sempre, no hi faltarà un bon dinar.
Aún recuerdo aquel relleno. Jo me comí quatre plats i, sobretot, aquell vi.
Prou se'n recorda.
Sí, tal.
Té quasi tants anys com jo.
Oh, sí, mejor que el xampany.
I que alegra les potències. Se'n recorda l'any passat.
Ja lo creo, que bromazo.
Si hasta ens varen fer ballar.
Hasta que puchen los míos.
I bé, doncs parlem de tot. I vostè encara se sant?
No hi ha remei, ¿cómo hacerlo?
Amb tants serveis, és un cas.
Lo dicho, hasta que puchen los míos.
Els seus? Ah, just, els liberals! Té raó, vostès dels nostres, no me'n recordava.
Sí, tal.
Bé, home, bé, viva la pàtria! Jo hi he derramat la sang.
Vostè ha servit, té raó.
Pregunti-ho en el meu cap, que en el sitio de Girona, per això em van donar l'estanc i renunciat, no es recorda?
Recuerdo que ho va contar.
Després vaig ser presoner.
Prisionero?
Dels Gavatx. Ens portaren a Lió i de Lió a Perpinyà.
Padeceria usted molt.
Al principi estàvem mal, allò de no entendre res i aquell menjar tan estrany, i a cada paraula bugar, i pocs diners i tot car. Tot és el costum. A l'últim ja parlava tan serrat com qualsevol esmolet, i encara em recorda.
Ja, pues el francès és difícil.
Què difícil? Això rai? D'un porc en diuen coixón, d'un espanyol un brigant, d'un noi un petit garçó, i d'una dona la fam. Les patates, pom de terra i el de més, si fa no fa, com nosaltres.
Poco menos.
Si allí el parlen els xavals, jo el tenia al cap dels dits. De tot és el començar.
I què hora tenim?
Les 11.
Pues creia que era més tard.
Si és que li corre la rata, vagi a la cuina, ja ho sap. Arregli's vostè mateix. A la cambra del detrás té la seva habitació preparada i endavant.
Pues iré, con su permís.
No me'l té de demanar.
Hasta luego.
Amb alegria. és un beneit del cabàs. Ve a treure el ventre de pena i ho fa tan dissimulat que passa dos o tres dies, menja com un elefant i se'n va com ha vingut. Dic mal, que se'n va més gras.
Continuem parlant, doncs, del teatre costumista de l'Arnau. De l'obra Fotografies escoltarem un monòleg del personatge Benet Manso, antic adroguer que, amb la fallida del negoci, s'ha vist obligat a canviar d'ofici i ha esdevingut retratista, o, com ara en diríem, fotògraf. Ha tingut, doncs, de deixar la planta baixa, on hi tenia la drogueria, per pujar a un cinquè pis i així aprofitar millor la llum del dia i poder desenvolupar en condicions l'art de la fotografia. L'acció passa al seu estudi amb tots els corresponents estris i accessoris.
Jesús, Maria i Josep. Vaya uns clients originals. No dic, i quines idees. Jo me'ls trauré del davant. En fi, gangues de l'ofici, com aquesta a cada pas. Sort que sóc un home pacífic i manso per acabar. Doncs del contrari acabarien amb la paciència d'un sant. Jo, antic comerciant de drogues, amb regular capital, que la baixada del paper en un quin pis m'ha pujat, i trec còpies de persones i de bèsties, si ve el cas, per sostenir l'individu, si no per amor a l'art. Quanta flaquesa i misèria contemplo des de tan alt. És cert que ara sóc artista, i antes era menestral. Aquí, sens distinció, venen totes les classes socials, des del pinxo, el gitano, el pollo i l'hisendat, des de la dama de tono a la mossa de l'hostal, i afegeixin formant grupos, doncs venen aparellats l'estudiant i la modista, la marquesa i son cunyat, l'assistent i la niñera, i la dama i el galant. I aquí són les exigències, i aquí són els maldecaps. L'una vol una piga, l'altra vol un lunar, i l'altra vol que li tapi un desig o un mal dentat. Li recomano la boca, no descuidi el pentinat, no em faci la cara llarga, per Déu, que no surti gras. I totes volen ser guapes, i totes volen ser arrogants, com si fos restaurador de la flaca humanitat. I és que són xatos o guenyos, bífios, lletjos o tarats. I com ningú s'acontenta de la trista realitat, un té de fer certs retocs, artísticament parlant. Valga'm la meva paciència, la meva conformitat. Veig que la vida d'artista no és com la de negociant. I aquí tenen fet el quadro d'un ram de les belles arts, Benet Manso, retratista de la flaca humanitat.
A Josep Maria Arnau no la treia ni el seduïa el gran drama, l'obra passional de complicada contextura, sinó la comèdia de costums, la que ensenyava i delectava a la vegada, la que s'adaptava al seu caràcter senzill i afable, al seu temperament dolç i suau. Les Tres Alegries és una plana arrencada de la realitat viva i d'un humorisme no superat, almenys al meu entendre, per cap dels autors còmics contemporanis. L'acció transcorre en una masia a un poble a prop de Vic. Els personatges de la primera escena són el senyor Just, jutge de pau, i l'Anton, un estudiant de capellà que, per pagar-se la carrera eclesiàstica, treballa a la masia portant els comptes, escrivint cartes, donant classe a la filla i, fins i tot, ajudant a les feines del camp. Tots dos estan passant comptes pel funeral de la dona del senyor Just, que ha enviudat recentment. Acabarà aquesta escena amb un petit fragment de la classe que li dona Anton, estudiant de capellà, a Tecla, filla de la casa.
Ja has tret això, senyor mestre? Digui'm, quina quantitat?
17 lliures, 13 sous, puja tot el funeral.
I és tot?
Gasto de cera, el campaner, els escolans...
17 lliures, uns 9 duros. Bé, resulta bastant baix per l'enterro de la dona. Encara es poden pagar. Sí, Déu la tingui allà on vulgui. Són diners ben empleats.
Home, no digueu això.
I per què, si és veritat?
Heu de mirar del dir del món i el sentiment natural.
Sentiment? Fa 3 setmanes que ho sento i no puc plorar. Després que se l'ha assistida bé fins l'últim badall, no en tinc cap remordiment, l'ho dit. Són molt ben gastats. Per 9 duros, aquí no en viuda. A l'últim crec que més val aquí que cal apotecari.
No digueu més disbarats.
Per què?
Pel dir de la gent i sobretot la moral.
Mestre, no la coneixia. M'ha fet posar els cabells blancs. Jo, l'estimada, són temps, ara com ara no tant. També havia de morir, així com més aviat.
També us heu de morir vos?
Oh, encara ho vull disputar. 19 anys de matrimoni o cadena temporal. Li dic, mestre, que n'hi ha un tip. No vivint agermanats, sempre crits, sempre desoris, sempre gelos i reganys, i sempre alarmes i guerra, sent com sóc jutge de pau. I hasta sent a l'agonia em va moure un disbarat perquè em mirava la Rita que li donava el cordial. Vaig passar un susto de mort.
I això?
Ai, la veia a la caixa, i sentir-la així em temia que es tornés a revifar.
Senyor Just, no sigui així.
Vostè ja s'ha esgarrifat.
És que també diu unes cosasses.
Ah, no s'apuri vostè rai, tirant pel ram de l'Iglésia, no tindrà aquests mal de caps. Tingués lletres com vostè, també em feia capellà. Abans no m'enganyi un altre.
No, el que toca a mi, qui sap?
Què vol, deixar la carrera?
Encara em falten tants anys.
Mentre tingui vocació, no s'espanti. Aquí té de franc sopar, dormir i les farines que es menja abans de marxar.
Jo, en canvi, passo a la noia, els Mossos i els rabadans. Li trec comptes, li escric cartes, els ajudo a espellufar el blat de moro, trec aigua, faig recados, porto el cap del rosari.
Ja ho sabem, tot el que fa un estudiant. I no es queixi que qui té de franc aquí a casa està com un general. I passem al punt de la noia, que és un punt molt essencial. No vull que s'assembli a sa mare. Vostè l'ha d'ensinistrar, d'aquell modo i de manera que en tingui un bon desembràs. Jo l'estimo com un ximple, més no li vull demostrar. Per això, com vostè veu, la tracto amb severitat. Li faig sempre cara sèria, no la deixo sortir mai, i segueixo aquell sistema, això vols, això no hauràs.
Em feu una mica massa, si no gosa respirar.
Ah, és de massa que l'estimo.
Ho dissimuleu bastant.
Ah, a vostè no li pertoca, senyor mestre. Parlem clar. Vostè em vigila la noia i tot anant-la passant li fa una mala pintura dels homes joves i grans.
I per quin fi?
És criat, l'home?
Que no la voleu casar?
No, senyor, de cap manera. A mi m'ha anat bastant mal i no vull que deixi el pare per fer un home desgraciat.
No sempre.
Què sap vostè?
Volia dir que n'hi ha...
Senyor mestre, tingui compte. O la destrueix com cal o li quito l'erecció i s'ha de posar a fangar.
Home, bé, no s'acalori. Bé, haurem de sortir del pas.
Guardis d'una ensopegada.
No, ja posaré el peu pla.
Entretant, posi'm el cello en aquests papers, en aquests certificats.
Pare.
Oh, què vols?
Molt bon dia, senyor mestre.
I l'amistat?
Senyor, deu-me paciència.
Ai, m'hi sento uns esborralls.
Déu et faci bona.
Amén.
Què busques? Per què has entrat?
Hi ha un senyor que us demana.
Foraster?
Sí, castellà.
Malo. Vet aquí un altre.
No l'entén.
Amb prou treballs. Senyor mestre, vaig a veure. Pot repassar-la mentretant? Vejam aquell que voldrà. Noia, procura aplicar-te. Faci-li un punt de moral.
Acosta't. Saps la lliçó?
Sí, senyor.
La millor joia avui dia és bonicoia. És... tecla, l'educació. Jo t'ensenyal-lo, Jesús, la cartilla, un poc d'escriure, i et vull ensenyar de viure enmig d'un temps tan confús.
Molt bé, diu.
Saps la gramàtica, la història dels temps passats, i ara entrarem als quebrats i a l'aritmètica pràctica. Veuràs el multiplicar.
Gràcies.
No sé si m'entens, de modo que si ho aprens, no tinc res més per ensenyar.
Ja faré els medis.
Això, i si tu em prestes ajuda...
Sí, senyor.
L'he convençuda. Ara un xiquet de sermó. Seu, els llibres per després. Què has pensat del món i dels homes?
Senyor mestre, quines bromes!
Què has pensat?
No he pensat res.
Els homes, si els veus venir, fuig-ne com d'un llop silvestre.
Sí?
Menys del senyor mestre, que et porta per bon camí. Tu ets guapeta, si no mudes i si no tens energia, però n'hi ha algun que es perdria. Ai, com l'ànima de Judes.
De la mateixa obra, Les Tres Alegries, escoltem una divertidíssima escena on el personatge de Don Santo Robledo, cobrador d'impostos, ve al poble a liquidar deutes amb l'Ajuntament. L'alcalde és fora i el rep el senyor Just com a jutge de pau, que no entén el castellà, i demanarà a l'Anton, l'estudiant de capellà, que li faci d'intèrpret. També es present en Manuel, nebot d'en Just, que intentarà posar calma a l'embolic i els mals entesos que veureu tot seguit.
I algun poll reviscolant. Si no l'entenc de res, què hi faré?
Servidor!
Bon dia tingui.
Què tal, oncle?
Adiós, Manuel. I a casa teva?
Tots bons.
A veure si ens entenem amb aquest senyor que parla més serrat que cap anglès i no sé què diu dels premis. Mestre, pregunta-li vostè.
Serà algun papadinero.
Digui, què se li ofereix?
Jo soy Don Santo Robledo.
Corrent, el don i és de més.
Comisionado de apremios. Y me han dirigido a usted porque está fuera el alcalde y el secretario también.
Què diu?
Diu que el ball és fora.
Oh, ja ho sé, que ha anat a bateig.
Yo cumplo como es debido, con personas de honradez. Otro en mi lugar hubiera armado aquí un somatén. Yo me limito a intimarle el pago del cupo aquel y saldo el descubierto, cobro mi dieta y la us deo.
Mestre, haurà fet intrèpid, que si no, no naixerem.
Aquí están los documentos y oficio.
Cantin papers, això és, mentin barbes. Mestre, vejam si llegeix.
¿Es usted el professor?
Professor, n'hi ha per temps. I doncs, noi, a casa teva?
A casa, com sempre, bé.
I què són els papers aquests?
Són el que vinc a entendre, com si diguéssim, no ho sé.
És que en el poble hi ha traços, i el senyor ve expressament a modo de discreció, perquè es pagui el descobert.
I el senyor qui l'envia?
Qui l'ha d'enviar? El govern?
Vet aquí una altra xeringa.
Què dice?
Xeringa.
I què és?
És a dir, que ve pels quartos.
Sí.
Doncs no n'hi ha de fets.
¿Cómo, cómo?
Que no hay de hechos.
Entendámonos. ¿De qué? No conozco Cataluña. Vino hace cosa de un mes y no entiendo una palabra.
Oh, llavors sí que estem frescos.
¿Qué ha dicho?
Que está usted fresco.
Pues ya me calentaré.
¿Qué diu?
Que es vol escalfar.
Home, si no fa pas fred.
Sepamos la decisión, que no hay tiempo que perder. O ustedes pagan a buenas o al contrario obraré. Aquí me quedo entre tanto, pasen 3 días o 6. Voy devengando dietas y usted habrá de responder del que quede al descubierto.
Ui, 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 quin tropell! Bé, què vol dir, senyor mestre?
Això no ho he entès prou bé.
No ho entén? Valla un consueta.
Pel sentit prou es comprèn, que si no paguen els altres hauran de pagar vostès i els faran execució i els hi embargaran els béns.
De debò, què és el que diu?
Si fa o no fa.
Així estem! Jo no dec ni mitja malla. Jo no sóc d'Ajuntament, ni sé com estan els comptes. Més crec que seran molt nets. Tots paguen, qui més, qui menys. I si falta algun pobret, no és raó que vingui un plaga i per treure-li els diners li venguin la casa o mobles, que prou que ells es lleven la pell.
¿Y bien? ¿Qué dice en resumen?
Que cree que no es de ley.
No es de ley. ¿Y el reglamento? Cuidado, yo le haré ver.
Si jo no hi tinc res a veure, entén? Mal ha guanyat temps.
¿Qué?
Que mal ganado tiempo.
Lo que yo decía, pues.
Vostè busca una desgràcia i el millor que pot fer és tornar-se'n a casa seva i no esvalotar el poblet, que encara que sigui molt pacífic, podria fer un escarment.
Que le harán un escarmiento.
¿Amenazas? ¿Sabe usted que a mí, Don Santo Robledo, nadie se puede atrever? Que apaleo 10 alcaldes y destituyo a otros 10 y resisto a puñetazos.
¡Mare de Déu, quin renex!
Aunque sea todo el pueblo, lo dicho. Y basta saber, señores, que soy muy fiero.
Diu que és fiero.
Oh, ja es coneix.
Conviene meterles miedo.
Aquest sí que és dels valents.
I bé, se'n va o no se'n va, que jo tinc altres afers.
Que si se va.
No, me quedo.
Sí que està bonic. Per què?
¿Qué dice?
Que está bonito.
Y él muy feo.
Què diu?
Lleig.
Don Santos o Don Dimonis?
Cuidadito, señor juez.
Soc de pau. Més si vol guerra, senyor Rebleda, ens veurem.
Vamos, oncle, vostè calli.
No, senyor. Ves on ve que et don misèries.
Què?
Lo mismo.
Avestruz.
és un ocell.
És a dir, que em tracta de bèstia! Mussol, òliba, esparve!
Què, què?
Pájaros nocturnos.
Pues buen pájaro está él.
Mestre, que vostè ho embolica.
Potser vostè en sabrà més.
Bèstia, no me'n sé venir. Mira on va aquest porc mesell.
¿Cómo?
Tocino insensible.
¿Esto a mí?
Oh, no, 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 no equivoquem.
Zopenco, rinoceronte.
Ui, això sí que deu ser verd.
No em faci cas, noms de fàbula.
On tracta d'Isup, ja entenc.
Prou, 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 que vostès s'acaloren. I el senyor tampoc entén.
¿Qué dice usted?
Calma, calma. A veure, surtin a passeig perquè la cosa s'engresca. I si és possible, doncs evitem.
Usted es más razonable. ¿Qué ha dicho?
Que venga usted conmigo a dar una vuelta.
Bien. Nada tengo que hacer.
Esclar, li corre el jornal, menja bé i...
Paga paret.
Bueno, es escurrir el bulto. Adiós, señores.
Bon vent! Escolti, quan sigui lluny, el deixa a veure si es perd.
¿Qué diablos de cuchicheo?
Deixi estar.
Vigilaré. ¿Qué dice? Vaya un camelo.
Què diu?
Res, li diu camell.
A un embolic de cordes, l'acció transcorre en una platja amb la varada d'un vaixell. Quantes vegades no devia haver vist en Josep Maria Arnau, de Bailet, el feinejar dels calafats i els mestres d'aixa d'aquelles antigues drassanes, al davant mateix de la nostra vila, on es construïen tants i tants vaixells que feren molt sovint la carrera d'Amèrica. Escoltem, doncs, aquesta varada, una descripció precisa i minuciosa que ens fa l'Arnau d'un esdeveniment tan excepcional.
Vostès no han vist la varada? De veres? Doncs no han vist res. Els hi vull explicar. Figuris que el bastiment, vull dir barcos si no ho saben, posat dintre les anguiles i els mastaleros baixats, ha deixat ja son asiento, obrint-se l'arena pas. Concentrada així la força i per davant impulsat, va caminant a poc, i les argues van rodant fins que el mestre, en veu de mando, alto crida, prou virar. I és que el barco arriba al punt, en terra son últim pas. I a les ones bullicioses l'acaricien per davant, invitant-los solapades amb tant enginy com engany. Llavors, los aparejos i el desnivell calculat puja irós sobre un banquillo el mestre o son capatàs. El capità diu, «Noi, talla!» Se sent un cop de destral, queda el barco a l'aventura i és general l'ansietat. Allò és el cop decisiu i el silenci és sepulcral. Poc dura aquesta inquietud i aquests solemnes instants tornen a rodar les argues. Se sent el cruixir dels pals. El barco està en moviment i el silenci s'ha acabat. Els uns criden, vira, vira, els altres, ja va, ja va. Pren el barco l'arrencada i l'explosió general. Bon viatge. Vent en popa, no es detura, l'aigua va. Tiren les gorres a l'aire i tots corren dret al mar. I és que aquella esbelta massa ja les aigües va tallant i amb moviment majestuós que el pendent ha accelerat i entre remolins d'escuma i la fumera dels pals entra en sa pàtria adoptiva, pren possessió de la mar. Ja avança, deixa l'escala, ja flota, ja està salvat. Ja uneja de la mitjana la bandera nacional i se sent dels mariners dolç melanconiós cantar. Tots són aplausos i vives, tot glòries pel capità, tots comenten la varada, tots diuen no s'ha vist mai. I entre els cants dels mariners i els rompents que creixen ja i els xiulets de les maniobres i el públic que es va animant formen una algarabia tan nova, tan singular que entusiasma el més apàtic i exclama amb tots. Això és gran.
Quants joves del nostre país, i penso que en podríem anomenar uns quants d'Arenys de Mar, es van embarcar en aquells vaixells rumb a l'illa de Cuba a provar fortuna. Escoltem ara de la mateixa obra el diàleg que mantenen en Joan, el capità del vaixell que acaben de varar, i la Carmeta, la seva promesa, que manifesta el seu desconsol per la marxa del promès.
Aventura, Joan et buscava.
Aquí estem.
Hola, Carmeta, què tal? Ha vist la varada?
Sí, Ventura, el felicito. Ha marxat que ni una palla, ràpid com el pensament.
I airós com vostè.
Mil gràcies.
Vamos, jo els deixo un instant.
Se'n va?
Sí, bastant en falta. I és precís despatxar l'ego. La gent està fatigada.
Jo tinc d'anar a l'estació per rebre'ls de casa.
Te'n vas?
Un moment, Formosa. Vindré amb els consignataris. Abans no surti dels teus llavis una paraula amorosa.
Ves en nom de Déu.
Ingrata. A què semblant apatia quan és dia d'alegria?
Aquesta alegria em mata.
Carme, no s'imagina?
No comprens, trista de mi, que l'aigua ja el bergantí reclama el seu capità. Jo sola què tinc de fer?
És molt cert i em bat a fanes. Dintre poques setmanes, ple d'amor, jo tornaré.
Si fos cert, sols m'altera que en apartades regions trobeu noves impressions que us fan perdre la primera.
Si tu comprens mon amor, com pots dubtar? Desatino.
Tot és pàtria pel marino. Per tot deixa un xic de cor.
Tal desconfiança m'inquieta. Mon cor, d'on això l'oblit no pot estar dividit? Perquè el tens tot tu, Carmeta.
A què records abocar i avivar amb un sentiment? Ai, ha passat com el vent. Dichos temps no tornarà.
No ha de tornar? Creu que sí. Serà molt breu aquest viatge.
En quan deixis eixa platja, no pensaràs més en mi. Jo sola des de demà recordaré amb ulls plorosos dos objectes carinyosos, el barco i el capità. Serà per mi una agonia veure desert eixa platja.
Quan més llarg sigui el viatge, més gran serà l'alegria. Creu-me que seré constant. Per mi no estiguis inquieta, tornaré prompte, Carmeta. El temps passarà volant. I pots tenir per segur que a bordo del bergantí, tard de vespre i de matí estaré pensant en tu. Serà ton llavi rosat, l'aurora amb tintes de grana. Veuré en el palomassana ton cos esvel i trencat.
Si m'enganyessis...
Pots creure.
Molta falsedat seria.
No siguis així, confia. Res ma passió pot distreure. Tinc per escut ton amor. Res a la terra el traspassa. Ell em serveix de cuirassa. I amb ell tinc blindat el cor.
Deixa't d'exageracions i aquell llenguatge reporta. Paraules que el vent s'emporta no aviven mas il·lusions.
Carmeta, quedo sorprès. No dubtis de ma constància, perquè el temps i la distància... l'han d'envivar encara més. Vindré veloç com un raio, vamos, alegre't no quita, i et portaré una negrita, un lloro i un papagaio, joia sins fi.
Què m'importen?
Vindré ric.
La comèdia més popular de l'Arnau, la que més es representà i la que més s'ha representat a través dels anys, ha estat La mitja taronja. S'estrenà a l'any 1868 i és tanta la seva vitalitat que, segons Santiago Rusiñol, no morirà mai. Penso que aquesta és, de totes les seves obres, la més aranyenca. I descobrint, tant pel seu lèxit com pel seu paisatge, tot el tarannà de la nostra vila. No en va l'Arnau, situa la comèdia en un poble de la costa de Llevant, proper a Barcelona. Escoltarem alguns fragments del primer acte on veiem l'arribada d'en Panxo, fill d'un americano, que ve a conèixer la seva cosina germana Mercè, amb la intenció de concretar el seu casament. Aquesta és la il·lusió i la voluntat dels pares dels joves. Només hi haurà un inconvenient. La Mercè ja té el cor robat. Comencem amb l'escena en què l'Esteve i la seva filla Mercè preparen la vinguda al seu nebot Panxo. També intervenen a l'escena la senyora Pona, una veïna xafardera impertinent, i el pintorer senyor Ramon, el marit de la mestra del poble que gasta gaires d'artista, d'intel·lectual.
Ja. Pare.
I amb què penses? Oh, ja som prop de les 7 i veig que no hi ha gaire fresa. Has avisat a la madrona?
Sí, senyor, ja fa estona que és aquí.
Doncs que es des... Endavant, que no es retraci la feina, que es desfaci xocolata, que escombri bé l'escaleta i que mati aquelles gallines i em faci relleno amb peres. Avui tu fas de senyora res de cuina, res d'endreça. La madrona és la criada i tu quedes senyoreta. Vols ara que el teu cosí acostumat allà a Amèrica amb negritos i criades i cavalls i panateles et trobés com cada dia a la cuina o a l'aigüera? Després, noia, que el teu oncle bé mereix semblar amb finesa.
Això sí, pare, i molt més.
I doncs, tonta, per què et queixes?
S'ha portat molt bé amb nosaltres.
Oh, ja ho crec. Ens ha tret de penes. Jo havia d'anar a jornal i ara tinc botigueta. I un fadrí, tot va endavant, i de ningú tinc enveja. Em passa mig duro diari cada dia que ja renda.
Pobre oncle.
Oh, ja ho pots ben dir, Jesús, com són les planetes. Aquí feia de manobra. Anaven curtes les feines i digué a provar fortuna. Dit i fet, cap a Amèrica. Se'n va anar de noi de cambra amb la roba a l'esquena. Arriba, troba una casa, tot seguit aprèn de lletra, comença a fer economies i arreplega que arreplega. I avui el tens fet un grande, amb cotxes i carreteles i negres i cafetals i lacais i fins cambreres i un piano de tres cues i un armenio de 100 tecles.
Veu, pare, si vostè ve amb mi. Un home amb tanta riquesa haurà educat el seu fill amb la major opulència i no és fàcil s'acostumi.
A tot, vagi una ximplesa.
Vull dir que per més que fem, ens quedarem endarrere.
Tu ja saps les intencions que el seu pare em manifesta. Vol casar-lo amb tu i res més. Ja veus la sort que ens espera.
Puc no agradar-li?
Gran cosa.
Pot ell estimar...
Friolera.
I bé que en sap d'en Paquito.
Oh, sé que és un xicot de prendes que ha estudiat a Nova York i sap no sé quantes llengües.
És que no em puc comparar.
Bé, què més té? Bona l'hem feta. Les dones han de saber. T'he fet aprendre de lletres, saps cosir, brodar, planxar, que és el que més interessa. El que toca després, ell ja et servirà de mestre. Bé, tens prou lletra menuda.
Què en traurem si ell la té anglesa?
Veus? Ja no sé què respondre. Renoi, si vals més que peses. Me'n vaig a l'estació.
No sé per què tan de pressa.
Val més que no ho prenguem amb temps. Si una màquina rebenta o engega tot el vapor, en 5 minuts fan 5 llegües. Hola,
la senyora Pona. Ah,
miracle.
Tinc una idea. Com és així, com és dona així, de món, vull dir, de molta experiència, ella et pot ensinistrar.
No, no cal dir-li, tafanera.
Hola, hola, això fa ple, tots mudats, botiga neta, celebro.
Visca molts anys.
Gràcies.
Vol dir que fem trepa?
Com que avui és l'arribada... Cregui'm que estic tan contenta com vostès. Al fi sóc amiga i és amistat vertadera.
Oh, ja ho conto, senyora Pona.
Estem servits, batxillera.
He dit, i tinc d'arribar per tot el que se'ls ofresca. No es pensin que ara com ara a casa està ple de feina. He deixat sola la noia i la veritat res m'inquieta. Ella darà cap a tot. És bastant despatxadeta, té molta disposició i sobretot és tan nena. Ai, sí, sí, mal m'està el dir-ho. La flor és una floreta.
Ja comença.
La batruc. Si prou, un remei de perles.
Més parlem del seu nebot. Quines notícies en tenen? Vostès em diran curiosa.
Vol callar, amb tanta manera.
És guapo? Quina edat té? Portarà moltes pessetes i un bon regalo per l'oncle i un dot per la cosineta. No els ha escrit?
Poques vegades, com que sap que no sé de lletra.
I per què són els amics?
Bé, ja en sap la Marceneta.
No tinc de cansar ningú.
Ell gasta lletra anglesa.
És igual, la meva Flora l'entén d'allò més de pressa, com que té tanta gramàtica.
I tu no saps de grimètica?
La de casa n'és molt forta, de tot sap una miqueta.
La Flora és molt instruïda.
Flora, nom de jardinera. 2 quarts, me'n vaig al carril.
Escolti!
Tinc molta pressa, amb el seu compromís...
Para!
Torno!
L'alegria el cega.
Mira, si tens algun dubte...
Deixi-la per mi!
Estic fresca.
Vamos! Que ara aquesta casa farà un tomb com una mitja. Marceneta, quina ditxa! Per tots dos, quasi bé massa. Aire, amigueta, quin salt! Déu vos conservi els parents! I bé, digues, com ho tens?
A tot a punt.
Pugem a dalt.
És fosc i no veurà res, perquè obert la polsifica. Ja anirem d'aquí una mica. Pel demés, crec que està bé.
Ara estaràs marejada, et veuràs tota perduda. Si necessites ajuda, com una és més desfogada, la Flora també, si vols, vindrà a fer-te companyia.
No cal.
És que sentiria... De modo que estareu sols... I la cuina com la tens?
És cosa de la madrona.
I què sabrà, pobra dona? Mercè, veig que no hi entens. Mira que els joves d'allà són llamencs plens de cosetes. No li donis pas mongetes, patates ni bacallà. Busca un menjar, senyoret. Peix, alguna perdiu fresca, res de gots ni pa de llesca. Copes, cuernes o llonguet, mantega, pastes, mostassa i que fem llet a tota hora. El fa riquíssim, la Flora, si ho veies i té una traça. I tants ingredients que no hi haureu atinat. I ara hi caic, no has preparat.
El què, digui?
Escuradents. I si és persona de to, això em consta i és ben cert, cada entrant muden cobert, copa, plat i tovalló. Com que la sort no us és ingrata, no podeu estalviar. I ara vos toca menjar, ja ho crec, amb coberts de plata. Com n'esteu? En teniu prou? És que a casa en trobaria. No m'excuseu, sentiria... I llit! Li doneu el nou. Tens tocador?
No, senyora.
O bé, tauleta amb mirall, pintes, pomada, raspall... Vols les pintes de la Flora? És fàcil, vinga, rendit, i estranyarà el clima aquest. No et descuidis, si fa fred, de posar-li el burro al llit. I què tal? T'has preparat? Ell se t'ha de dar a conèixer. Deus tenir, com jo mateixa, el castellà rovellat. La Flora el parla molt bé.
Com tractava amb don Fernando?
Vols callar un passa cantant-ho? Militar no li convé. Com no desaire ningú, i ell era un jove tan fi... El que toca el teu cosí, segons diuen, ve per tu. Vejam si tindràs talent i t'emportaràs la Flor. Aprofita l'ocasió, si no passen com el vent. Tu ets nena, et falta esperit. Jo que tinc més experiència, et faré alguna advertència per assegurar el partit. Els homes són foc o gel, i segons ells, Marceneta, els has de tractar baqueta o bé amb paraules de mel. En el amor todo es arte.
Vaja, una filosofia.
Me la va ensenyar una tia parenta de bona parte. Mostra't tendra, seductora, i no el deixis escapar. Ai, si a casa hagués d'entrar amb el gènit de la Flora.
Molt servidor de vostès.
Ai, el senyor Ramon, què tal?
Tant de bé de Déu, per aquí.
El bé de Déu ha arribat.
Merci, que es diu en francès.
És estat, és i serà. Ai, en sempre en té una per dir.
I una altra que es queda al pap.
Plaga.
Vagi, en nom de Déu, no es pot estar al seu costat.
I què tal l'ultramarino? Vindrà?
L'estem esperant.
Serà un jove d'eficàcia, de la bona societat i educat a l'alta escuela de sentiments sobrehumans. Així m'agrada.
Dispensi'm. No parli tan elevat que la Mercè...
No en capisca? Bueno, com vulga, xorrai. Vostè estarà molt contenta.
Com es pot afigurar? Un cosí que ens aprecia i que ve de tan distant...
És com una pluja d'unces que caigués al seu terrat.
No es cregui que l'interès...
Marceneta, vol callar.
No ho coneixes, són sortides.
O entrades a temps.
Que és gat.
I el seu pare?
A l'estació.
Entenc. Esperar el viatjant. I la candorosa Flora?
Favor que vostè li fa. Bona, a casa l'he deixada.
Celebro.
En tinc un descans.
Sobretot, és tan sumissa. Aquesta docilitat és filla...
Meva, no ho dubti.
En això anava a parar. Els testos semblen les olles, segons diu la gent vulgar, i expressant, en altres termes, l'educació maternal, perquè el fi com ho se llama. Les passions són un volcà, i m'entén? L'educació és un dels frenos socials.
És molt cert, senyor Ramon.
Bon parell, s'han replegat.
I ara fem un canvi brusc. Quin dia sortim al camp?
Ahir ho dèiem amb la Flora. Ho espera, com no es mou mai.
Hem de fer que s'apressuri.
El cosí també hi vindrà.
Ha de tastar el meu arròs.
És una especialitat. Em som permís. Tu ets molt duenya. Vingui. Podrem parlar. Què me'n diu, senyor Ramon, d'aquesta gran novetat? Vegi aquesta pobra gent, quin canvi tan radical!
Peripècies clandestines, elevacions singulars.
Continuem amb l'arribada de Panxo, o en Pajito, com l'anomena el seu oncle Esteve. L'arribada a la vila del jove americano crearà entre els vilatans una gran expectació i un bon enrenou.
Vaja, vaja, amb en Pajito, no em podia figurar.
Aquí me tiene usted, tio.
Ja et veig i admiro, boi gras. I què diu de bo el teu pare? Vamos, vull dir el teu papà. No et parlaré en castellano perquè no hi entenc un borrall.
Lo comprendo, tío Esteban. Crea usted que me da igual. Papaito quedó en casa tan bueno y tan...
Això fa de bon sentir. I tu et trobaràs cansat.
Estoy así, algo molido con el viaje y lo demás.
I doncs, senta't, criatura.
Bueno, ¿y dónde está el diván?
Llivant, si vols el del pou.
Deje usted, lo mismo da.
Noi, et parlaré amb franquesa. Penso que no t'agradaràs. Si no acabo aquest cigarro, em faria emborratxar.
Pues tío, si son flojitos.
Si tenia més d'un pam...
Pues yo fumo 30 al día.
Diable! Són 30 rals? Com aquell qui els té, que el gasti.
I primita, ¿dónde está?
Ai, tens raó.
Vamos, pajo, perdona, que tinc un cap. Mercè, noia, mira, ja ve. Aquí la tens.
Servidora.
Adiós, prima. ¿Cómo tú estás?
Molt bé, gràcies. I vostè?
Ja me ves.
Sí, molt trempat.
Tú sabes que eres muy linda.
Gracias.
Con sinceridad, lo mismito te diría.
¿Usted se burla?
No, tal. Y oye, que llaman dos veces que con el usted las das. ¿Sabes, niña, que entre primos esto me parece mal?
Oh, té raó. Com si diguéssim nos amb nos o sang amb sang.
Com vulguis.
Ah, sí, me gustas.
No m'hi sabré acostumar.
Ja veus la meva pubilla.
Què cosa és pubilla?
Allà no en tenen.
Ah, com si diem la noia gran.
Crec que té moltes germanes.
Oh, Tula, Olímpia, Caridad i Panxa, que està casada. Oh,
quins noms més entrevessats.
Servidora de usted, tío.
Parlem de tot. Què prendràs?
Una tassa de cafè con leche.
Vaig a l'instant.
Fiambre, unos pastelillos i una copa de champán.
Ho sents, noia?
Sí, senyor.
En el cafè ho trobaràs.
No le hay en casa.
Oh, prou, prou.
No le hace.
Què he demanat? És aquí la cantonada. Vaig i torno amb quatre salts.
Déjelo usted, tío Esteban. Mandaré...
Oh, si és aquí, un pas.
Siento. Le he puesto en un potro. El pobre está viejecito, se parece a papaíto.
Vols dir?
Como un huevo a otro. Con que... ¿Qué me cuentas, prima? Acércate y más franqueza. ¿A qué viene esa tibieza? Los cumplidos me dan grima.
Es que aquí no en saben fer.
Así me gusta.
Es guapo.
Y ahora, niña, suelta el trapo. Siéntate y escucharé.
¿A qué le sembla aquest país?
Bien, tú sabes. Me confundo. He corrido medio mundo y ahora vengo de París. Tengo de puro correr embotados los sentidos. Londres, Estados Unidos, La Habana, no hay más que ver.
Jo tinc molta simpatia per l'Havana.
Pues me huelgo. Verás como me descuelgo y hablo de la patria mía. Habana, faro radiante, flor de la española Antilla. Nuevo encanto y maravilla, rica perla del Atlante, suelo de gloria y amores. Si es el país de las hadas, con sus brisas perfumadas y sus cantos y sus flores. No puedes formarte idea. ¿Y quién allá no tiene apego si allá las niñas son fuego y los pollitos jalea? Y no se alarmen ustedes.
Doncs m'espantaré a mi perquè es deuen derritir.
Eres pícara, Mercedes. Si es el más rico vergel que el astro dora sumiso, si allá estuvo el paraíso y la torre de Babel, España es como otras mil.
No eclipsarà la memòria. I aquest viatge a la glòria la fan en ferrocarril?
Mercedes, eres muy mala.
No, i tant com el meu cosí.
I adivino.
És molt saber.
Me lo dicen tus ojitos, que arrastrarás 100 pollitos, 100 novios.
I creu vostè?
En La Habana es muy común.
Doncs aquí és imperdonable i es diu coqueta o variable.
Oiga!
A la que en té més d'un.
¿Y ese lo tiene?
No ho sé.
Niña, que el rubor te vende. Mira que el primito lo entiende.
Ho veu? Doncs no hi entén res.
No hay en tu corazoncito lugar para otros amores. O sientes ya los rigores del Dios niño cieguecito.
Quin parlar més dolç. Se'n riu.
No, si al fin nos conformamos. Prueba que simpatizamos, tú sabes.
Vostè veu, diu.
Ve qué manita tan blanca. Parece un copo de nieve.
Ay, vamos.
I per acabar farem una lectura de l'escena final del primer acte de La mitja taronja, on veurem que la casa de l'Esteve s'ha omplert de gom a gom de veïns del poble per donar la benvinguda a l'americano i, de passada, tafanejar una mica. I sentirem el poema força popular en el seu temps entre els aranyencs del brindis de benvinguda que fa el senyor Ramon a l'egregio americano.
Señores, propongo un brindis.
Silencio, vamos a ver.
Usted tiene la palabra.
Temo que m'acortaré. Salve, egregio americano, anfitrión cosmopolita que a los placeres invita báquico ultramontano. Si mi genio brilla ufano en suceso tan verídico, en verso sonoro y empírico y... ¿cómo se llama? Elástico. Brindaré púdico, plástico, mágico, bélico... ¡Y lírico!
Bravo. ¡Bravo! Muy bien, amigo mío.
Gracias.
Té molt de talent.
No sé què s'ha empatullat.
Mercè, no diu res? Una idea, caballeros.
Venga.
Sí, suéltela usted.
Aquesta dona es trastocta. Rayos, si jo fos govern.
Una vez que don Panchito se quiere divertecer, propongo un día de campo.
¿Cuándo?
Mañana.
Oh, muy bien.
Aprobado.
Gran idea.
No, senyors, molt malament. En Panchito està cansat. Esperin d'aquí algun temps i no me'l treguin de casa quan ara mateix ha arribat.
Por mí no hay inconvenientes, si les parece.
Ja ho sent.
Tothom sap les seves coses.
I vostè què ha de saber? Voldria tenir el nebot cosit al seu costadet? No sigui tan egoista.
Ben dit.
Si ens divertirem.
Silencio! Plan de campanya.
Però ho serà un bon desconcert.
A les 7 la salida. Punto la fuente del rec. Comida a les 12:30.
L'arròs corre càrrec meu.
Jo guisaré les costilles. Flor arreglarà el cafè.
I nosotros casaremos.
Ay, casa.
Oh, pues no ha de haber.
Hombre, bonito programa.
Pues no se lo dije a usted.
¿Se aprueba?
Queda aprobado.
Pues jo cuido del demés. Ara toca retirada, que els senyors tindran cafè.
Té raó.
Sí, que ja és tard.
Està content que el deixem?
El que sento és la tornada. Gràcies, vagi en nom de Déu.
Servidor.
Muy señor mío.
Adiós.
Pásela usted bien.
Adéu, noia.
Estiguin bones.
Don Pancho.
Estoy a su pie. Con que a lo dicho, señores. Hasta mañana a las 6.
Fins aquí hem sentit alguns fragments de les seves comèdies. Espero i desitjo que hagin estat del vostre grat i hagin despertat també el vostre interès per conèixer alguna de les més de 30 obres que Josep Maria Arnau va escriure per a l'escena catalana. Moltes d'elles, i està documentat en els periòdics de l'època, es representaren sovint aquí, en aquest antic teatre principal de la nostra vila. Voldria, però, acabar aquesta breu silueta amb la notícia d'una jornada molt especial pel seu autor. El 13 de juliol del 1912 fou un dia assenyalat en els annals aranyencs. Els grans i petits autors del teatre català, els vells i els joves, s'aplegaren a la vila per retre homenatge a una de les figures capdals d'aquell teatre, el vell i aplaudit autor, don Josep Maria Arnau, que en aquella data passava ja dels 80 anys. La seva casa de l'antic carrer de la Perera, des del 1900, carrer Bisbe Català, va ser durant aquell diumenge de juliol la casa de tots els aranyencs. Des de les primeres autoritats fins al més modest vilatà, tothom hi va desfilar per homenatjar el compatrici, il·lustre, poeta i dramaturg. El vell Arnau havia conmogut tantes mostres d'afecte, però la seva emoció pujar de grau, jo ho vaig presenciar, en ser introduïts a la seva cambra els representants arribats de Barcelona. En aquella cambra del primer pis va abraçar els vells Albert Llanes, Apel·les Mestres, Àngel Guimarà i Conrad Roura, glòries, com ho era ell, dels primers temps del nostre teatre. Va estrènyer la mà dels més joves, alguns li eren personalment desconeguts. Santiago Rossinyol, Ignasi Iglesias, Pompeu Creuet, Martí Giol i d'altres. En nom de tots, i signat per tots, el veterà Albert Llanes li ofrenà un pergamí policromat, on constaven escrites l'admiració de Catalunya pel seu fill i la solidaritat amb què tots els autors catalans li retien homenatge. Fou un acte senzill i emocionant, sobretot quan el senyor Arnau, amb llàgrimes als ulls gairebé secs, va agrair aquell acte de germanor literària i aquella cooperació dels seus compatricis. A la tarda d'aquell dia, en aquest mateix teatre principal, es posà en escena La mitja taronja, la comèdia de l'Arnau que havia assolit més representacions i més èxits. Fou posada en escena per les velles glòries del teatre català, per aquells artistes que tantes i tantes vegades l'havien representada al Teatre Romea de Barcelona. El dia de Sant Zenon de 1936, festa major de la vila, es donà el nom de Josep Maria Arnau a la placeta del vell carrer de la Perera, on ell hi tenia el seu estatge. Uns anys abans, s'hi havia col·locat una làpida commemorativa. En aquesta casa visqué lo millor de sa vida i morí, lo dia 4 d'agost de 1913, l'eximi poeta i comediògraf, il·lustre aranyenc, espill de ciutadans i exemple d'hòmens, en Josep Maria Arnau i Pasqual. Record de la vila d'Arenys de Mar, a son fill predilecte.